vas a llançar tot el tema de contingut sexual.
Això no es diu. Això no es diu, això no es pot saber.
Bueno, Estadella, m'has dit que compraries alguna per la ràdio. Ens quedem al croma. Hi ha algun altre producte que creguis que hauries de portar a RAC1?
Mira, justament m'he quedat sense auriculars. Hi ha uns auriculars, Sony, boníssims, que també els compraré, que estan a 109 euros i aquí estan a 70. Són un Sony, que això segurament li va encarar el... Sap què és? Mira, estudi, monitor, no sé què, es pleguen i tot, ve amb una bosseta.
Mira si hi ha micros això, també, això, Estadella, a veure si tenim sort.
Mira, hi ha un micro per 12 euros, micròfon o streaming.
Els que tenim nosaltres.
Està bé.
Ah, mira! Micròfono. I també hi ha una ràdio, per si voleu. Mira, aquí hi ha una ràdio. Ràdios, també tenim altaveus, per si voleu. Tenim un piano, un minipiano, per 32 euros.
Ostres, pel Ramon Genet, tio. Pel Ramon Genet.
Voleu un minipiano?
Com és, com és?
És un minipiano, un K-Station Mini 32 MK3.
Però aquest té una tecla, només.
No, 32, ja ho va dir.
No, té diferents tecles i pots fer una mica d'això. També hi ha un telèfon inalàmbric. Clar, mira, joguines, per qui té que anar allà. Jo que sé, també hi ha una mini pimer, hi ha cunes, hi ha carritos de tot, hi ha una rumba. Mira, rumba per 66 euros, tu. 66
euros. Però la rumba...
Com la rumba? No, bueno, la conga, la conga, l'altra, sí. Mira, un purificador d'aire per 55 euros. També. No sé, no,
està bé.
Sí? Agafo tot?
No, agafis tot, que llavors qui t'ho
jo crec, pagarà? Jo crec que la Lluçà està molt interessada en el minipiano.
Sí, el minipiano li ha...
Jo crec que el minipiano...
També tenim una guitarra.
No l'han portat? No l'han portat perquè ja tenia molta clar a casa i t'ha de duplicar coses. Però bueno, si un minipiano...
Estàs segura que quiere un piano en casa? Lo digo porque por lo poco que conozco a tu hija...
La veig que en té de piano...
No, a ver que no, pero tiene una motosierra.
Estadella, mini piano fet, jo el donaria per fet,
vale.
I el croma també,
Vale, doncs els agafo.
El croma.
Sí.
Venga, va.
Vale, croma i mini piano els agafo. Bueno, jo sóc el que
ens carregant.
Prendi-ho, fins ara.
Adéu. Que traste volar el piano.
Exacte.
Sí, ja ho he entès, ja. Passant 2 minuts de les 4 de la tarda, aprofitarem per resoldre l'enigma xinxó.
L'enigma xinxó, que recordem, era un enigma molt bonic.
Sí, amb unes opcions ben llordes.
Sobre quan Carles Puigdemont es va convertir en president de la Generalitat. Número 130, el president.
Sí, 130.
Digues 133,
No, però és que no és el 133.
133.
Un acte que va ser a Palau de la Generalitat, que va reunir molts polítics, i el que preguntàvem era qui no va assistir-hi. Opció A, Jordi Pujol. Sí. Opció B, Ada Colau. Opció C, Jorge Fernández Díaz. O opció D, Carme Forcadell. I la resposta correcta és la A. Jordi Pujol va ser qui no va assistir-hi. Sí, van assistir-hi els expresidents Pasqual Maragall, José Montilla i Artur Mas, però, en canvi, Jordi Pujol no hi va ser.
No hiperventili. Respiri dins a la bossa, que la té aquí.
Calmis.
No, per favor, calmis, la mínima calmis. Ja està. Calmis. Escolta, com
si... Ai, que apareixo.
Ara em sap greu.
Escolta, que la gent ja se'n va de cap de setmana, perquè mira, 371 persones que han escrit, perquè les altres ja estan... Ui, com faig la bosseta de cap de setmana, saps què vull dir-te? I d'aquestes 248 l'han encertada.
Ara m'estic marejant.
Necessito un número de l'1 al 248, Vanessa, et sembla?
133.
Toma!
Com t'esperava,
Ui, sí, me sorprè... No?
El 133è.
133,
Doncs mira, per 133 euros tinc un raspall de dents que, a més, escolta, et fa les juntes del lavabo.
Pues tenim una
la botiga, tio.
Tenim una família plena d'emprenedors, realment.
Clar, perquè... tio, és que no parem, és que és Corbacho, som que no parem.
Corbacho S.A.,
Corbacho...
M'ha agradat molt aquesta botiga.
Sí, ja veus, tio.
I els preus boníssims.
Ai, anirem. Mira, el número 133 diu... Bones tardes i bon cap de setmana. Gràcies pel premi.
Què m'estàs dient?
És boníssim, gent.
Però això deu ser la primera vegada que passa,
clar,
no?
Clar, que es trasllada al futur sabent que guanyarà, perquè si ho llegim és que guanyarà,
ja
és sensacional.
Sí.
La quarta tassa i la xocolata espectacular.
La quarta tassa?
Què?
Perdona?
La quarta tassa, no pot ser que hagi guanyat quatre
tasses. A veure, un moment, Toni Clapés, bona tarda.
Bona tarda.
La filla con el carrito de l'au.
Bona tarda. M'estava equipant, sense l'equip.
És que hauries de resoldre sobre el que està passant.
Com és possible?
Clar, a veure, quatre vegades.
Quatre vegades?
Com es diu?
Es diu Xavier Salamero. Diu, quin serà el comentari? Ens pregunta.
Ai, m'estoy acojonada.
Es que, cabrón, no es cierto más que yo...
Joder, lo sabe todo el tío.
Després escoltarem a vostè, que l'he trucat avui per parlar de la, de la final de la Supercopa.
Sí. Visca Cambrils, Lluís Xavier Salamero.
Que espera, un acudit sobre el cognom.
I també em pregunta si t'han gustat les pegatines que t'ha traït el Juan Roig.
No, això no ho pregunta, senyor, ja sí que marxaríem tots.
Segons la Bíblia del programa, a una persona que li ha tocat més d'una tassa...
Quatre, eh?
En aquest cas, quatre.
Si no vols una tassa, dues tasses.
És molt estrany, eh?
No tinc respostes. Ara mateix...
Fem una votació.
És més, després de la jornada d'ahir, que va ser intensa, saps... Jo, ara ja començar a les 4 amb l'explicació de com és que amb una persona li han tocat 4 tasses, comprendràs que ja és començar la tarda com si pugés als veres.
Jo?
Saps? Perquè ara hauria de començar a... Començar ja... O sigui, a cagar-me en moltes coses i no tinc res.
Però...
Avui estic cansat. Avui, bueno,
igual,
sincerament,
igual,
estic cansat.
Ja està, ja està.
Estàs caliente com un panxino.
Jo crec que...
No ho entenc. No ho entenc.
No, a la millor és una broma. Home, tu creus que pot haver guanyat...
Jo no crec que esté mintiendo, que esté haciendo broma, este hombre.
No ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho sé. Farem un informe, trucarem a...
A Conchita, la de polígrafo.
Al Deloitte, trucarem a Deloitte, que faci una auditoria de les tasses.
Dice la verdad.
Bueno, és que ara no donar-li fa com por, eh?
Sí, no, sí. Jo li donaria perquè aquesta gent, amb aquest tipus de poders paranormals, no saps mai com et pot tornar les coses.
Li donarem la tarada, la tassa que s'esborra. Exacte, que la poses al rentavaixelles i s'esborren les lletres.
La tassa tarada que s'esborra correspon a...
Lluís Xavier Salamero.
Bravo, Lluís Xavier
Salamero. Per tu la tassa que la poses al rentavaixelles i desapareixen les lletres. I no tornen.
És la gràcia, també.
Si tornessin, no tornen. Bé, escolta, t'espero per d'aquí una estona que necessitem
tinc
saber...
Tinc diagnòstic, eh?
I...
Ja sé com acabarà el partit del Barça i el Madrid, al final de Supercopa.
Suposo que ho esbrinarem d'aquí una estoneta, no?
I m'han dit...
Sí.
Que li vols treure el lloc al Mago?
Sí.
Això no es pot avançar.
No, però...
Cabron.
Això no es pot avançar. Però jo tinc una tesi sobre el que passarà
però
diumenge.
Però és tesi, és pèndol o què és?
No, és intuïció. Les meves intuïcions moltes intuïció? Vegades fallen, però a vegades no.
De cabron.
Avui
tens bones intuïcions. Avui tens
sí, molt,
el
molt.
Sentit molt afinat. Avui el que
home,
mal
avui
humor
sí.
Que...
Sí, fugiu.
Avui sí, perquè he anat del canto d'un duro que a les 6, haguéssim arribat a les 6, para lujas un moment, ai, i a les 6...
Cri-cri.
Estaríem esperant un convidat a les 6. Ah. 6 i 5.
Amb el públic aquí, eh?
Amb el públic aquí.
Què tenim, ei, tots? Què tenim?
No, ara...
Qui ve?
6 i 15.
Qui ve?
Ah, no, ara vindrà.
6 i 20.
Truquem.
Que deu estar aparcant.
6 i 25.
No, però...
6:45.
T'ha confirmat, eh?
Segur?
6:45.
No, no pot ser.
Tenim apuntat a l'agenda.
No pot ser.
A veure, truquem.
3:15... Temps afegit. Sí, avui hem estat 45 minuts aquí, bueno, escoltant els grills de l'estiu enregistrats. Sort que la meva intuïció ha tingut un sisè sentit que m'ha dit compte que avui podem fer un blanco nuclear.
No?
Podem confirmar-ho i hem confirmat, efectivament, que...
Que Samarang no vindria.
Exacte.
Abans, exacte. Quan fallava algú, em feies l'entrevista a mi.
Sí, senyor. Ho hem valorat. Però com que la persona en qüestió... clar, teori, no sabem si tornarà a venir o no, perquè ara està en allò que... Si torna,
està a l'Olimp dels convidats.
Doncs ho hem resolt a fer una altra cosa. Però
no gastar les preguntes.
Exacte. Les estalviarem per si ve o li fem a vostè.
Però clar, però la pregunta és la mateixa, però les respostes són diferents.
Bueno, escolteu, les 4 i 9. Va, i a on anem? A publicitat?
A publicitat.
Va,
torno després, eh?
Sí, torna.
RAC 1. Si et falta temps per anar a comprar o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil. Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa. Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat.
Si en els teus propòsits per al 2024 està emocionar-te, divertir-te, somiar, viatjar, enamorar-te, acomoda't a la butaca del teu cine Cinesa i prepara't per començar a viure les teves pel·lícules favorites en pantalla gran. Aquesta setmana a Cinesa, Xiques Males. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Ja són aquí les rebaixes de Decathlon. Entre el 6 i el 18 de gener, no et perdis les millors ofertes a les nostres botigues, web i app. Comencem l'any amb descomptes de fins al 30% per a ajudar-te amb els teus propòsits d'any nou. Per què esperar per començar a practicar el teu esport preferit?
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant, una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
RAC 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
De la tarda, 11 minuts. Míriam Díaz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un aplaudiment per Míriam.
Esteu.
Ja s'incorpora a l'antena del Versió RAC1. Què tal, Míriam? A veure,
doncs
què ens
bé.
Expliques?
Doncs mira, comencem una mica amb música.
Ah, molt bé,
la música
molt bé.
Que...
Cap de setmana, una mica de música.
Sí, que es va faltar potser una mica ahir la nit, no?
Bueno, queixes? No, els que vareu convocar el dia del sopar. No, si no em vinguis ara aquí amb reclamacions...
Acabem tenir una música d'ambient molt, molt ben escollida. Molt bé, molt bé.
Veu triar dijous, que tothom després el se n'anava cap a casa, un altre dia trieu divendres i...
No l'escalfis, perquè després tu mares sí, ja, i nosaltres
ja,
ens quedem.
Sí, sí, ja ho veig, ja ho veig. Ja
vale. Al final tenim que poner aquí la puerta, cuidado con el perro.
Cuidado! Te muerde. No, va, per animar una mica el dia. Va, anem amb música, amb estrenes d'avui, un retorn molt esperat. Després de 3 anys de silenci, reapareix Ariana Grande.
Ja ve!
Però amb ella no se la sent.
No gaire.
Jo no sento res. Molta xum-xum.
Molt autotune, molt autotune, veig aquí.
Però ella veig que ha desaparegut. Té una cabellera molt llarga, potser està sota el diguéssim...
La palambrera.
La palambrera, saps? I és, no li veus la cara, perquè jo... És que no, calla, a veure, sembla aquí.
Bueno, tens la crítica que tens a casa, què tal? Li ha semblat?
Ui, entusiasmada. Sí? Va, no, sí? No es pot... Tot i que li, segons la fan número 1, m'ha dit que és la meva filla, que li ha costat entrar en aquesta cançó, però després sí. Que sí, sí, que sí. Estupendo i tot és extraordinari. Bueno, no s'admet cap crítica. Ni és... d'Ariana Grande, ni de Timothée Chalamet, que també tots són meravelles.
Paraules grans. Primer tema de l'artista des del 2021, que es diu, com estem escoltant, Yes And, i és el primer avançament del setè disc d'estudi que es dirà Eternal Sunshine.
Posa grande, això es porta molt, però el cognom ja és una mica l'objectiu, no?, de ser grande. Ja t'animes a mi de tu mateixa. Jo ho he fet amb el meu espectacle, senyor Buigas, l'eminència humana, saps? Tu ja estàs visualitzant una cosa que tu desitges. Sembla tu, Toni Clapés, potser desitges dormir més? No sé... No, te desenyaries potser una hora menys i poder dormir.
Mira, deixa'm dir.
El cognom fa la cosa, vol dir.
Sí. Avui, amb tot el que porto del dia, és el primer somriure del dia. Ha estat entretingut. Sí, està bé, això.
No, hi ha molts
cognoms. Bueno, ja m'ho deien molt, eh? Sí. Clapés no té clapés. Sí,
home!
Era un clàssic de clapés no té clapés.
L'Oriol Mitjà, que vol sortir molts mitjans de comunicació, ell ja ho visualitza, fixa't, i s'ha fet famós.
Sí, què visualitza?
Que vol sortir els mitjans de comunicació.
Ah, per mitjà?
Sí.
Val. Aquí no m'havia pillat.
Sí. El que està com el cognom erroni és clarament Pere Aragonès, sent president de Catalunya.
I tant.
Aquest va desviar una mica el tret, no? no molt, perquè si ves gallego, sí, però sí, més lluny. Però sent Aragó, que toca, no? Sí, sí, sí.
No, no, està ben vist.
Però, bueno, no van saltar, no van saltar.
Sí. Està ben vist.
Va, més estrenes, anem amb dos eufòrics de la primera edició d'Eufòria. Sí. Un dels nostres preferits, podríem dir, que és Triquell, que publica FOMO.
Bueno, deixa'm dir que està en la línia d'Ariana Grande, que és posar el micròfon, o sigui, anar a la Fira de Barcelona, aquí a l'Hospitalet, posar el micro a la porta, i ells enregistrar pràcticament el que seria el llindar ja entre Hospitalet i no sé, i Valldoreix, perquè realment és que no se sent. O sigui,
s'entén, a més, no?
No s'entén, igual que l'Ariana Grande.
Dos veus, no?
Però tot esto ya lo inventó l'Oldani, ¿eh?
Ja, sí. No, ja és que l'Oldani...
Están copiando a l'Oldani, que anda que no tiene éxito. Y aquí no le dais cancha, solo estáis con lo de l'eufòria y de lo de la histèria.
Això ho fan per compensar, com que escolten amb els cascos, que és massa prop.
Tiene algo de l'Oldani, tete. Buscame algo de l'Oldani, a veure com està.
Està parlant el senyor Buigas. Què diu, senyor Buigas?
Perdona.
No,
ja està.
Escolti, prou.
Home, per què l'insultar?
No, que a veces pareces imbécil.
Sí, va, però
no, però li ha dit a veces pareces. No li ha dit...
Eres.
Tampoc he dit la majoria de veces.
A
veces, que podia ser...
En aquest cop li ha semblat imbècil o no?
Esta vez sí.
No,
però poca
veces. Bueno, clar, que estem escoltant...
Va, Triquell...
Mira l'Oldani, tete.
Sí, el mateix.
Lo mismo, loco.
No soy nada, coño.
Veus? Canta fluixet, perquè clar, com que es posa en casco, està massa prop de l'orella, compensa.
Veus, no?
A mi m'agrada, eh?
A mi tampoc.
Ara no saps si estàs escoltant
Ariana Grande.
Sí, una barreja dels dos.
O l'Oldami.
Va, la cançó que escoltàvem de Triquell es deu Si una mentida em salva, és part d'un EP que ha fet de 6 cançons i que presentaran 4 concerts de dijous a dissabte de la setmana que ve a aquest espai que es diu L'Ideal, que també, a més, faran un espectacle molt audiovisual i tot plegat.
Sí, sí.
I l'altre
ja el coneixem, l'Ideal, que és ideal per...
No saps ni el que vols dir.
No, sí,
les neurones estan frites.
No, sí que ho sé, sí. És ideal per sortir amb una migranya.
Va, i l'altra eufòric estrena és Edu Esteve, que publica 2 cançons. La primera es diu M'estimes.
Si tu ja no m'estimes.
També amb l'autotune aquest.
Com es diu això? Auto què?
Autotune.
Autotune, loco.
Autotune. Només queden paraules que marxen tal i com un dia van arribar. Si tu ja no m'estimes...
No, és un poco perreo latino.
Sí, una mica de ritmes llatins. I tracta sobre persones que es prometen unes diverses coses i que després no compleixen...
Com tu, que vas dir que seria soci del Barça, i quants anys fa que ho vas dir? Encara no hi havia pandèmia i ja ho vas dir. Quants anys han passat? Sí, ves-me mirant amb aquesta cara d'enviador potent.
I l'altra cançó rep el nom de A200.
Tot el que volies ha complert... Tot el que esperava d'ells també.
Bueno, aquesta no està...
No, està bé.
Està bé.
Atents també als fans de Chanel, perquè avui la cantant catalana també estrena nou disc.
Tu me pone mal, yo sé que se me nota.
Catalana, pa lo que li convé, perquè, com sempre, cantant en castellà.
Va, es titula Agua i és el seu primer àlbum d'estudi. 12 cançons, entre les quals alguns temes que ja hem escoltat, com Clavaito, amb Abraham Mateo i Ping Pong, amb el cantant de rap...
Hi ha uns que es diuen Ping Pong.
Taseta, sí. Molta bachata, molta reggaeton...
Però,
la cançó es diu Ping Pong.
La cançó es diu Ping Pong.
Aquest és el ritme de la cançó, no?
Aquest és el ritme.
El bateria aquest és el...
Doncs això, molta bachata i molt de reggaeton de Chanel.
Perdona que te diga, porque Chanel vale que tuvo su momento y todo eso, pero ¿qué tiene?
Eurovisió.
¿Qué tiene? No, ¿qué tiene? ¿Una canción? ¿Una canción?
I algunes col·laboracions que hem escoltat ja...
Le tocó la lotería con Eurovisión porque le tocó por decir algo y así cualquiera, porque vamos, y vas ahí, te lo montan todo, vestuario, coreografía, luces, te ponen ahí un cuerpo de baile que quita el hipo,
bueno,
pues ya
gran actuació. El cuerpo de baile, me'l vaig estar mirant l'altre dia i... Bueno, algun pas va estar bé, però en un moment vaig tenir la sensació que anàvem una mica perduts, eh? Però bueno, bé, gran actuació, les coses com són. Chanel, bueno, què més tenim? Ja està? Ja hem acabat la...
Sí, de músiques va ser el més així, com...
Bueno, doncs canviem, això és un canvi, això sí que és un canvi radical. Anem a parlar de tanatori, això sí que...
Home, no, escolta'm.
Passada de tot el dia.
A veure. És la realitat.
Ella també acabarà anant-hi, eh?
Sí, home, però clar, hem passat de les novetats musicals als tanatoris. Sí. A veure.
Aquest tema lliga amb tothom.
Sí.
Lliga amb tot. Aquests colors, el negre, que lliga amb tot. És això? Mira,
tanatoris, no?
Tanatoris.
Lliga amb tot.
I quin és el Sant Marcelí?
No ho sabem, però...
Perquè em sembla que...
No crec que trigui.
Bueno, a veure si aquest cop és la veritat, perquè jo ja he preparat el discurs i ja l'he retocat tres cops, el discurs de comiat.
Grava'l.
Allò que surts a dir unes paraules del...
Però veus canviant l'edat, només?
No, canvio l'edat i la data.
Clar.
Sí, ja cada cop he d'anar a refugiar. Si a veure si aquest cop sí.
Doncs parlem de funeràries, perquè estan una mica desbordades per aquesta epidèmia de virus que tenim a sobre. Això és el que almenys diu el diari ABC avui, que ha parlat amb la responsable a Catalunya de l'empresa Interfuneràries, que diu que no havien tingut tantes defuncions des de la pandèmia del Covid.
Això que Leslie Nielsen va dient que no passa res, que tot...
El conseller de Salut.
Bueno, Leslie Nielsen, sí, va dient que no passa res i que tot, res, que són petites incidències sense importància i aviat veurem els fèretres que arriben, que col·lapsen la Gran Via.
Quan et mors no passa res, deixa de passar res, o sigui... que ell té raó, perquè quan...
No, però
si algú defineix la mort, és
no
et passa...
No, però em refereixo amb els vius, no amb els morts, amb els vius, que hi ha una mica de col·lapse, perquè això queda com una pinzellada, però, clar, que arribin les ambulàncies, per exemple, a l'Hospital del Mar, i no puguin descarregar el malalt perquè no hi ha lloc, i el de l'ambulància... Això em recorda l'època de la pandèmia, que t'havies de quedar el de l'ambulància...
No sabia que el de l'ambulància es quedava... amb aquell pacient no el podia deixar fins que la cosa
deixar-lo?
Acabava.
Vols deixar-lo allà a la Barceloneta? Que li robin la camilla i el deixin allà amb la via? És que li robaríem tot el suero.
Sí, sí. Eh?
Clar, allà a la nit no pots estar, eh? Sí, sí. Fora de l'hospital fa molt de vent allà, eh? Mm. Vés-hi un dia a donar un tomb. Veuràs quin ambientat hi ha.
Que hi ha pressió assistencial, sí. Que hi ha col·lapse, no.
No, home, no. Al contrari. Fluïdesa total als hospitals.
No, doncs això. Interfuneràries, que gestiona 70 tanatoris a tot Espanya, imagina. Diu que des de fa 15 dies...
A tope
de gent morta i que no donen a l'abast. Fins i tot diu que els centres que gestionen estan col·lapsats sobretot a Barcelona i Madrid. I que, per exemple, a Catalunya hi ha familiars que no han pogut enterrar els seus morts fins al cap de 4 dies de morir.
Sí,
en canvi,
no, home, ja dic, però bueno, hi ha normalitat absoluta amb tot.
Com a mínim l'altre, que és Memora, que és l'altre...
Ah, aquests ho fan molt bé.
Però se diu que la situació no és tan greu, no parlen de col·lapse, però sí que admeten que hi pot haver algun retard per l'alta demanda.
Ja, bueno, ens demana pas, per cert, la CEO de Croquetman, no sé que tom de què. Saludem a Charo García Lomas. Senyora Lomas, bona tarda.
Muy buenas tardes.
Bona tarda. Doncs vostè dirà, senyora Lomas.
Bueno, respecto al tema que están hablando de los tanatorios,
sí.
Yo no sé cómo lo hacen en Cataluña, pero aquí en Castro Urdiales, lo digo por si quieren tomar nota, el tanatorio en La Montañera se ha puesto en mis manos para encontrar la solución al colapso. Me han pedido concretamente, como usted me dice.
Concretamente, sí.
Concretamente, una broma.
Si has sentido eso de la croqueta.
Sí, concretamente. ¿Hola?
Diga, señora, buenas tardes.
Pues,
venga.
Vaya. Usted sigue ahí, ¿eh?
Sí, sigo aquí,
Bueno,
venga, tire para
adelante. Muy bien, usted no ha caído en el tanatorio, ¿eh?
No, un bueno, momento no. Usted veo que tampoco, a pesar de comer
pues
croquetas
no,
cada día. Pero
pues
bueno,
no, señora.
Bueno, ¿qué le han pedido?
Me han pedido usar mis hornos industriales para acelerar el proceso de cremación. Porque yo iba, pues, a tope, se puede imaginar. Y bueno, pues ningún problema, estamos aquí quemando a destajo. Incluso ofrecemos salas de velatorio y proporcionamos a la familia un tentempié que viene en el mismo pack, que lo hemos llamado la Sociedad de las Nieves. Porque empezó todo con una señora que se... ¿Qué se llama?
¿Qué le pasó a la señora?
Se llamaba Nieves.
Emocionat, pobre dona. Se llamaba Nieves, la senyora.
Recordes? I hacen croquetes d'esta senyora.
No he dicho eso en ningún momento, eso está en su imaginación.
Pero es que
fue fruto del azar justo tuvimos una
estesis. La señora se llamaba Nieves.
Una estesis, se llamaba Nieves. Y entonces nosotros hicimos la cremación y tuvimos un exceso, curiosamente, por casualidad, de croquetas, y las servimos como te entendías, simplemente. Ya está.
En el horno ponían personas, sí, y croquetas, todo mezclado.
Exactamente. Vale, de hecho, hemos tenido muchos señoras mayores, mm, y algunos nietos nos dicen a veces, las croquetas me recuerdan a mi abuela. Bueno. Yo pensaba, si usted supiera. Por cierto, el Marcelino, ¿sí? ya la ha chuscado, la ha pechuscado.
Que sepamos ahora mismo, a las 16:25, no.
De acuerdo, porque...
Pero...
Bueno, que si quieren lo traigan a Croquetman y les preparo la merienda a ustedes.
No, ¿me explico? Igual, no, gracias.
Nah. Bueno. No, porque sería muy astilloso, o sigui que no crec que ens generés massa profit.
Serien pelotes, sabe usted, como sí, de pelotes de goma.
Sí, exacte. Sí, sí, bueno. Sap aquesta carn que
dura. Tot... Pastosa.
Que fa bola.
Últimament...
Seria com un bistec escolar.
Nervis, amb nervis.
Exacte, aquells bistecs que donaven a l'escola, que eren cremats i que molts acabàvem... El treiem a la butxaca del pantaló, bueno, per...
Son las de zapato, yo digo, son las de,
sí,
zapato.
Sí, sí, son, bueno, entre ese bistec y el zapato hay muy poca diferencia.
Pero bueno, pues... nosotros en esos casos los ahumamos.
Ah, muy bien.
Es que era una croqueta ahumada que, pues, oiga, sabe a trufa, ¿eh?
Pues un senyor Marcelí ahumado no estaria gens malament. Bueno, què més tenim, Míriam?
Mira, doncs que a Catalunya falten electricistes, soldadors, ferrers, mecànics o cambrers. Si algú està buscant feina, doncs que sàpiguen que d'això en trobaran. Així ho recull un informe elaborat pel govern i que ha servit de base per dissenyar, doncs, tota aquesta oferta de formació professional que es fa d'ara i fins al 2035. I l'objectiu, doncs, això és adaptar-ho a una mica a les necessitats del mercat. També calen places d'estudi vinculats a química, informàtica i sanitat. En canvi, estudis vinculats a l'esport, el tema d'imatge i so, art gràfiques o estilisme, estilisme, doncs s'omple tot i que tenen menys sortides laborals.
Sí, bueno, pues yo como... Bona tarda, saludo, porque...
Avui serà extra... Hola. Digui.
Dígame usted.
No, endavant, a veure, de què ens vol parlar, perquè bueno, sempre vostè acaba... Anem a parar sempre al mateix, que és el tema sexual. No sé si aquí te farà un comentari.
No, en absolut. En
comentari professional.
Perquè jo no parlo de mi. Te vinc a parlar del meu fill. El meu fill, Licandro, que gràcies a treure-se el títol de electricista, va trobar molta sort de laborar.
Però no era antenista.
Es que tú me estás confundiendo con el Artemio.
Ah, perdoni, el Artemio era antanista.
Tintre fi, el Artemio, el Licandro y...
Tres nois.
Tres machos.
Escolti, machos.
Sí, son machos.
Bueno, y gracias. Está más bueno que
pues mira, Licandro, precisamente, gracias a estudiar electricista, ¿sí?, se le van a abrir las puertas como actor.
Ah.
Va a comenzar como electricista.
Ah, bueno, que es aquesta película catalana que es va a fer, que eran unos electricistas.
¿Qué?
No,
qué película catalana.
Fent d'electricista salí bueno la...
Sí, porque van a un casting y bueno, como buscaban electricista, como actor electricista, van a un casting y va a progresar porque lo van a agafar y va a hacer una película y bueno, va a hacer una escena que esta vez le enfilaste en una escala, ahí sí, arreglan un ojo de buey.
¿Qué le fa riure?
Porque me emociono, porque eso es lo principio de una gran carrera y cuando veo un fill...
Que el
seu, pues si el seu fill està fent d'actor.
Sí.
Però quines altres sèries ha sortit?
Bueno, ya te explicaré, porque...
Arreglant un ojo de buey.
Estaba arreglando una lámpara de techo en una escala, sí, y en la escena le interrumpo una señora... Y te porto el fragmento porque es que me emociona que va a ser los primeros pinitos del meu fill como actor, mira.
Oye, tía, que yo soy el electricista.
¿Qué te sale su fill?
¿Qué coño electricista? Tengo el coño que me hace chispa. Así que ya sabes. ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Qué maravilla! ¡Qué pollón!
Borrar. Però això...
Sí, això és el que va fer el seu fill.
El meu fill.
Pues sí, és la llarga de Mairena. És una pel·lícula porno, perdoni.
Pues no, és per adult. És per adult. És per adult.
Sí, sí. Home, però de què hem parlat? Dues frases i ja, saps?
Sí, però me va costar molt aprendre el paper, Va estar, li van passar el paper, va haver de repetir tres vegades l'escena.
Oiga, senyora, jo soy el electricista.
Sí, perquè no se me quedava.
Oye, tía, que yo soy el electricista.
¿Veo qué duda?
¿Qué coño electricista? Tengo el coño que me hace chispa. Así que ya sabe. ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Qué maravilla! ¡Qué pollón!
Gracias, y gracias a haber estudiado el FP de electricidad.
¿Aquesta es la seva primera película?
Sí.
¿Y qué más ha fet?
Lo que dice, bueno, ¿verdad? Lo que dice
Sí. Pensa que van a entrar a robar y no va a hacer falta anar al cajón de los cuchillos para defensarse. Le va a fumar un mamporrazo que va a dejar desnucado al yadre. Eran del este, eran unos yadres del este y van a quedar como José Luis Moreno con el hachazo. Me han quedado todos morados y uno casi pierde el huye, de los, porque lo va a enganchar en plena faena.
Bueno,
sí, y, sí.
Con la Carmen de Mairena.
Con la Carmen, no, yo pensé que me van a entrar a robar. Estaba él, porque...
Ah, era una trabajadora.
Porque arran de la película de Carmen de Mairena, sí. Ara ya faen que...
¿A qué es la dica?
OnlyFan.
Ah, está OnlyFan.
OnlyFan, que la xarxa para dur, que la gent le encarga vídeo, y yo lo grabo, y como...
¿Usted fill, graba a su fill?
Yo grabo, y como es bisexual, un día te troba que está con noi, con noia...
¿Usted graba vídeos porno al seu fill?
Sí,
y lo... Vostè fa, o sigui, el feia, mateix que feia el fill de la Bàrbara Rey, que sí. Gravava la Bàrbara Rey,
sí, sí,
amb el
jo
rei.
Sí, sí, jo gravo el meu fill i lo edito con el timelapse. Ahí faig un timelapse de jo, con el...
No, càmera ràpida.
Timelapse, i després lo edito con el Movie Maker i me queden unos vídeos que nos paguen.
Però aquests vídeos per qui són?
A demanda, en OnlyFans.
És que no sé com va això, OnlyFans.
OnlyFans,
tu pagues per veure vídeos.
I li diu, Licandro, dale un porrazo en la oreja a la chica o al chico o a qui sigui, o fes lo que... O la fantasía, bueno, que tú quieras. Y hay una noia ahí, maca, que a vegada...
Es que no me interesa, mi
es que no, no, es que aquí, perdona, si no les hablan no, de Isabel Coixet, claro, de sí. Mundiales y
sí,
todo
claro,
eso...
Ya.
No, estaremos toda la tarde hablando de OnlyFans... Sí.
Y no me puedes hablar de la filmoteca.
Ah, no, parlarem claro. Millor de las porno del Dioni, de las porno de Carmen de Mairena...
No, ya, no, claro,
això, no?
Claro.
Que no va el micro, que no va.
Porque ahora. Animación checolovaca. Eso es lo que queréis que hablemos.
No, mira, no se'n parla mai. Pues en canvi, del porno se'n parla molt.
Mira, ara parlant de la Filmoteca. Avui és notícia la Filmoteca.
Ah, oi. Sí.
Això sí que ens interessa.
Atenció al que faran diumenge 360 persones a la Filmoteca a veure una pel·lícula, senyor Santa Susana, que dura 7 hores.
Molt més interessant això que el meu fill, no?
Home, ja,
home,
ja
a veure, una pel·lícula de 7 hores no és habitual.
Hora,
es diu Satantagó, és la pel·lícula de Belatar, que és aquest director hongarès. Belatar.
Sí, es que ya
un garés de culta.
Es que no iba yo equivocada. Sí, es que parece mentira.
Sembla, o sea, una calajera de l'IKEA.
Es considera una de les millors pel·lícules del cinema de tots els temps. Està rodada en blanc i negre, amb 156 plans, que dura 450 minuts, en blanc i negre.
No em diran que és millor, no em diran que és millor OnlyFans que això que estem explicant.
Bueno, perdona.
Te lo digo, que, o sea, es una tortura de Guantánamo.
Oye, tía, que soy el electricista. Es molt millor.
Perdona.
Es molt millor.
Pues a mí me ha faltado la atención.
Oye, tía, que yo soy el electricista.
¿Qué coño electricista es electricista?
Va.
Y el meu fill té vitiligo y té la de ellos como si fuera un dálmata.
¿Com? ¿Que té què?
Tiene la porrilla como si fuera un dálmata y le van dar una oportunidad que...
Però tenia... què vol dir el dálmata? Que la té amb taques.
Taca.
Què diu?
El vitiligo és una malaltia de la pell que es despigmenta.
Ah, sí, sí. I
la té com si fos un dàrmata i li van donar l'oportunitat, pese a aquesta peculiaritat, a poder ser actor.
Seu fill té la malaltia aquesta, però el penis també.
En el penis.
Es que la peculiaritat és el que més se cotiza.
I tiene un testicle, i tiene un testicle blanc i uno negre. Uno de cada color. Como si fuesen los ojos y las orejas de Mickey Mouse.
Això és un
rarà,
ara està molt cotitzat, no?
Sí. Quan lo va veure en el càting van dir, Licandro pa dentro.
I ara es continua dedicant a això.
Sí, OnlyFans, i va haver molta demanda. Va fer una pena perquè estava con razón i ara ha desaparegut.
Ah, sí que és veritat, que s'ha fet de con razón.
No se sap, com vivien Noraya a gravar con razón, con morta gent del porno d'aquí. Y ahora pues han de buscar por otra banda y es más cosa amateur. De grano Nercur y cosas más.
¿Com?
Grano Nercur y cosas así más amateur sin maquillaje.
¿Por qué tiene que ver el grano Nercur?
Sí, que sí. Es un género que agrada que sí, que haya grano Nercur y cosas así.
Ay,
más,
por favor, pero qué
más casero. Más casero.
Más casero.
Mira,
más
creo casero. Que ahora prefiero que hablen de animación checolovaca.
Bueno, és hongaresa, però sí, parlem d'això perquè aquesta pel·lícula fan una única sessió de projecció diumenge a partir de les
no
4 de la tarda.
Una,
Montse, mira, la Montse me renya i mira què està mirant.
Bueno, Montse, treu això, per favor, home. Que estàs aquí veient el vídeo, home, per favor.
Va, doncs, clar, si comença la pel·lícula a les 4, sortiran passades les 11 de la nit, bueno. Aquesta gent, a veure... com s'ho faran per menjar i
pues
anar al lavabo i tot això.
Voy a esperar a la puerta.
Ja està?
Sí.
Sí, bueno, sóc l'Albert Serra.
Què tal, Albert? Com estàs?
És que, bueno, clar, vull dir, per mi aquesta pel·lícula 7 hores, per mi això és un curtmetratge. Vull dir... Sí, home, clar, si ho... no regueu, no sou ignorants, és que no ho enteneu. Si això ho compares amb la meva pel·lícula de 101 hores...
Exacte, sí, que em vas fer una de 101 hores.
Tres porquets, sí, que sortia Hitler, Goethe i Fassbinder.
Sí, sí, sí.
Bueno, vull dir, 7 horetes és res. A més, jo l'he vista.
Sí.
Bueno, vull dir, sí, vull dir, massa acció, vull dir, trepidant, et perds. És una pel·lícula, bueno, vull dir, que no té cap sentit. La pel·lícula bona és la que, bueno, que encara no s'ha fet, però que jo suposo que l'acabaré fent, que és, bueno, pues, una nova versió de James Bond. Ja li vaig proposar amb Marc
Serra. Ah, sí, ens ho vas dir, que sí que havies aquell joc
de... Sí, donar la volta, sí, vull dir, remuntar.
Perquè és molt bona la idea, que a mi m'agradava, se'm va anar acudint, que James Bond, el nou James Bond, ara, saps, els, pels qui treballa, són dolents. Saps? I el dolent és el bo. O sigui, és com ara és el món, saps? James Bond, no sé què, no? El número tal, no? El mundo al revés. James Bond ataca de nuevo, el que sigui, dos punts. El mundo al revés. O 007, James Bond, o 2024, James Bond 2024, el mundo al revés.
No,
és el que tenim ara.
Doncs, bueno, ara la franquícia està aturada, vull dir que a veure si t'agafen la idea i arrenca així, perquè és
que és molt títol.
Sí, sí, està bé, està
bé. El mundo al revés.
El mundo al revés. Sí, sí. Molt bé, Albert, doncs, escolta'm, ja ho teníem això, un plaer parlar amb tu.
El mundo al revés.
Sí, sí.
És bona la idea, no?
La idea està molt bé.
Fins i tot és genial.
Sí, sí.
És genial. És que és genial. És que i els dolents són els bons, girar-ho completament.
Sí. Però... Molt bé, doncs escolta'm, apuntadíssim. Albert, un plaer saludar-te, que
però
vagi molt bé.
Però això potser ja ho vam fer, el mundo al revés.
Ens va quedar claríssim.
El
mundo al revés. Ens va quedar claríssim. En bucle, ens vas explicar. James Bond, el mundo al revés. A veure, com tenim els pèl·lets a Galícia?
Doncs mira, anar recollint. Ara la Junta de Galícia està insistint al govern espanyol que ha d'actuar per mar per aturar aquesta marea de pèl·lets que dura des de fa un mes. En canvi, l'executiu espanyol diu que no hi ha manera d'aconseguir aturar els plàstics a alta mar a través de vaixells o fins i tot un submarí, que ha demanat Galícia un submarí. Avui la número 2 de la Xunta...
Submarí, Angles... perquè el volen, el submarí?
Doncs,
per veure els pèl·lets sota
l'aigua. No ho entén perquè, ningú.
El submarí, com no li posin dos que s'apapallones al costat...
Si no es va demanar ni amb el prestigi...
Ara que vagi fent toms, no
potser
sé...
Potser per veure si hi ha sacs a sota, no sé... No ho sé.
El mundo submarino.
Exacte, el mundo submarino.
Que truquin al costó, que els ensenyarà.
Doncs avui ha comparegut la número 2 de la Xunta, Ángeles Vázquez, al Parlament Gallec, i ha admès que van rebre el primer avís de pèl·lets a la platja el 13 de desembre, a través del 112. Tot i això ha defensat la gestió i ha carregat contra l'oposició per fer-ho motiu de campanya electoral.
Por favor, deixen de comparar con prestigi, que esto es a leche, y eu mais que pedín en reiteradas ocasións que si nos temos que dar leches entre os partidos políticos que o fagamos, pero a imaxe de Galicia impoluta é sagrada. A Xunta actuou con total diligencia dende o minuto.
El mundo submarino!
Mentrestant, Portugal diu que... Portugal diu que ha rebut pèl·lets a les seves platges, però no pot confirmar que siguin d'aquesta pèrdua de càrrega del vaixell britànic. En canvi, Euskadi ha comprovat que els plàstics que han aparegut a la seva costa no són els mateixos.
Bueno. Hi ha més merda al mar que peixos.
Ja veus.
Vamos a ir.
¿Qué tal, Mercedes? Pues, ¿cómo estás?
¿Qué tal,
Mercedes?
¿No me veis? ¿Qué no me veis? Estoy fabulosa, estoy mejor que nunca con mi programa nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo fue ayer?
Maravilloso. Con Inés Ferran. ¿Sí? 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 Sí, vino Dani...
¿Dani Rovira? ¿Dani Rovira? Ah, Dani Rovira. Sí,
bueno,
sí.
Maravilloso.
¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Porque es...
Fantástico, y tenéis que verlo porque es una lucha generacional. Una cosa apasionante. Bueno, vamos a ver.
Sí, a ver.
Tony, a mí me encantaría bañarme en una playa plena de pellets... I jo te la limpio en un moment, vamos, que si estic a dins de l'aigua i em ve de gust alliberar Willy o plantar un muñeco sin brazos, bueno, pues los pellets s'enganxen al ninot i quedaria tot el monigote arrebossat de
pellets. Va,
por favor. Que és molt fàcil de recoger. Però què és
que
estàs tant d'hablar de
no se puede res.
No seis mojigatos.
Bueno, és que portem una tarda... Des que arriba jo a les 4, perquè us he estat escoltant de 3 a 4. La cosa s'ha aguantat prou, però des que arriba a les 4, vostè, amb el seu fill,
fent pèl·lets.
¿Por qué te lo porti aquí en la taula, que es como si fuese el
pixel? No, és que no m'ho porti res. Ara aquí la Mercedes Milà explicant que va a la platja i es deixa anar.
És la més natural del món. mundo.
Sí, lo de sempre, no. Sempre estàs amb el mateix, que sempre estàs amb el mateix rotllo.
El mar també ho fas, o no?
És que jo no entenc el problema, és imprescindible. I el mar faig altres coses, si puc, no solament pipí.
Ah, també?
Home, o sigui, el que no ha anat al mar i ha tractat de cagar dintre el mar, no sap el que és la vida. No és fàcil, perquè posat en una postura una mica estranya. I surt allò, i els peixos comencen immediatament a menjar-lo. Perquè, clar, és, això és ecologisme, i si és possible no a la vora de la platja, perquè si no trobes el d'allà, estàs nedant i te trobes el cagarro aquí, saps? Que més, curiosament, sempre tornen a tu. Es caga molt més que es folla, eh?
Digo mentiras, sí o no?
No, no.
¿Es verdad lo que digo, sí o no?
Home, és...
Madre mía, que público vas a tenir.
Home, és que la gent no va al mar a fer-ho, saps? Perquè no ens agrada exacte. Que les altres persones ho trobin.
Ah, pues pruébalo.
Marranada.
Hay que probarlo todo en la vida, hija. Claro que sí.
Bueno, Míriam, que tinguis un molt bon cap de igualment. Setmana. Fem una pausa i tot seguit...
Vols que truqui al meu fill? I
no caldria.
Finar de programa aquí sobre la taula.
Doncs no, la veritat és que no hi tinc cap mena d'interès. Avui segona jornada del Tribunal de l'Haia. D'aquí res dos minuts saludarem Ernesto i Caizra per veure com ha anat. Sí, aquest testimoni avui del que és el país Israel. Per tant, ahir va ser el torn de qui acusa de genocidi de Sud-àfrica i avui ha estat el torn del país que s'ha defensat, que és Israel. Ens ho explica Ernesto i Cáceres en dos minuts.
Versió RAC 1.
Ei, però què fas, nen?
Què passa, bro? Per què em crides?
Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc.
Ah, esclar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Les llaunes, brics i envasos de plàstic, el contenidor groc o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
A Conforama comencem l'any de la millor manera possible. 15% de descompte en sofàs, matalassos i mobles. I un 10% en electrodomèstics. I amb enviament gratuït només del 12 al 16 de gener. Conforama.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raigs de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Tres minuts i arribem a 4:45 de la tarda. Al Pròxim Orient el conflicte s'estén i ha entrat en una nova fase després dels bombardejos nord-americans i britànics sobre el Iemen. Els exèrcits dels dos països han atacat posicions dels rebels hutis, aliats de Hamas i l'Iran, en el mar de la campanya militar per aturar els atacs de les milícies contra vaixells de mercaderies occidentals que circulen pel Mar Roig. Tot plegat mentre avui Israel centrava els seus esforços a respondre a les acusacions de genocidi de Sud-àfrica davant l'Acord Internacional de Justícia. Anem cap als Països Baixos perquè a l'Haia hi tenim el periodista i escriptor Ernesto Eikaizer seguint molt de prop el que està passant en aquest tribunal. Ha assistit a aquestes dues primeres sessions d'aquesta batalla legal. Ernesto Eikaizer, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
I gràcies per acompanyar-nos avui també. Avui ha estat el torn, ahir escoltàvem les acusacions de Sud-àfrica, i avui ha estat el torn d'Israel. Quins arguments han fet servir per respondre les acusacions que va presentar ahir Sud-àfrica de que Israel està fent un genocidi?
Bueno, la principal acusación, la principal defensa, como se sabe, es un buen ataque. Israel ha planteado que si hay genocidio, que ellos lo niegan, el único genocidio existente, real, es el cometido por Hamas el 7 de octubre del 2023. Es decir, la entrada de los milicianos de la organización Hamas en Israel desde Gaza, y el asesinato en una real carnicería de alrededor de 1.200 personas y 240 rehenes que fueron tomados ese día. Entonces ellos dicen que ellos creen que la acusación de Sudáfrica no es correcta, que no hay genocidio, pero que si hubiera un genocidio, ese genocidio sería el de Hamás. Es decir, Israel sostiene de que todo empezó el 7 de octubre y que el contexto precisamente es el 7 de octubre. La verdad es que la agresiva posición de Israel se veía venir. Anoche mismo el ministro, el Ministerio de Asuntos Exteriores en Tel Aviv hizo un comunicado por el cual sostenía que Sudáfrica se había convertido en el brazo legal de Hamás. Lo comentamos ayer aquí en este programa. Hoy ha ido mucho más allá de eso. Hoy ha planteado que en realidad Sudáfrica es un país que ha reconocido políticamente a Hamás, que después del 7 de octubre ha recibido en Sudáfrica a dirigentes de Hamás y que por lo tanto Sudáfrica se ha asociado a Hamás y por lo tanto si hay una acusación de genocidio posible es que ellos son quienes en este momento están promoviendo el genocidio. Como ve, es muy fuerte, el enfrentamiento ha sido muy, pero muy duro. Y a mí lo que me parece de todas maneras es que como el Ministerio de Asuntos Exteriores y Netanyahu ha confiado en un abogado muy importante del Reino Unido que se llama Malcolm Shaw, que es un especialista en genocidio y es muy conocido en La Haya, me da la impresión de que todo el tema que ellos creen que pueden ganar puntos o derrotar la demanda de Sudáfrica es por el tema procesal, porque ellos dicen que el tribunal no tiene jurisdicción, el Tribunal Internacional de La Haya, dicen ellos, no tiene jurisdicción. ¿Por qué? Porque dicen que para probarse la jurisdicción tiene que haber una diferencia entre dos estados, que son los firmantes en este caso de la Convención de Genocidio. Esos dos estados, que son Israel, que la firmó en 1950 y más tarde Sudáfrica en 1998 cuando recuperó la democracia y se acabó el régimen del apartheid en Sudáfrica, pues esos dos países, dice Israel, no llegaron nunca a verbalizar sus diferencias. Ellos sostienen de que Sudáfrica ha hecho una triquiñuela por el cual ha evitado una reunión previa con Israel para discutir cuáles eran las diferencias, y que si bien esa reunión fue solicitada antes de que se concediera, Sudáfrica presentó unilateralmente el 29 de diciembre del 2023 la demanda por genocidio. Entonces ellos sostienen de que esto es una manipulación de la Convención contra el Genocidio, porque no ha habido un trámite previo dándole el derecho a Israel a expresar sus opiniones contrarias, en todo caso, a las de Sudáfrica. En otros términos, que no ha habido posiciones divergentes porque esas reuniones no se han concretado y no se han podido expresar. Ellos dicen que esto vulnera sus derechos, que esto es un elemento fundamental de la Convención, porque cada país tiene derecho a defenderse antes de pasar el tema al Tribunal Internacional de Justicia, y que ese trámite no se ha cumplido. Bueno, yo creo que ellos ponen mucha expectativa en esto, creen que esto es un aspecto central, pero también pues han planteado claramente una política de enfrentamiento directo con Sudáfrica, denunciando sus relaciones con Hamás y prácticamente diciendo que realmente ellos representan a Hamás y que por lo tanto si hay alguien que es cómplice del genocidio serían ellos. De todas maneras, la posición que ha expresado el abogado, que es muy hábil, es uno de los primeros espadas del Reino Unido, Tony, no estamos hablando aquí estamos hablando de una eminencia, te lleva a pensar a veces, por lo menos a mí me pasó en el tribunal, bueno, pues, ¿qué pasaría si este tío hubiera sido contratado por Sudáfrica? Porque los abogados son muy buenos, pero te construyen una teoría en función de quien pague, es decir, en función de quién es el cliente. Y entonces yo, cuando lo oí hablar, que habla muy bien, muy pausado, como son los abogados ingleses, ¿no?, donde razonan en voz alta en el tribunal, decía, oye, ¿y si los sudafricanos lo hubieran contratado a este? Seguro que hubiera hecho un caso buenísimo a favor del genocidio, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de una gran personalidad en la abogacía británica. Es un hombre que es declaradamente sionista y es asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y ha tenido el papel estelar. Es decir, el asesor legal del Ministerio de Asuntos Exteriores ha hablado 35 minutos, pero este hombre ha hablado una hora, es decir, casi el doble. Y ninguno de los que formaron parte de la delegación israelí pues ha llegado a hablar 20 minutos o 15 minutos. En otros términos, la defensa de la posición de Israel ha sido confiada por Netanyahu a Malcolm Shaw, que además es un profesor que es ha sido distinguido en el año 1971 por la Universidad de Jerusalén.
Anava a preguntar-li, sí, que, amb aquesta argumentació, que vostè crec que la considera sòlida, ara, clar, el tribunal haurà de decidir si aplica o no mesures cautelars tal com li ha demanat la part demandant, no? Quin termini té?
Bueno, es que también Malcolm Shaw ha hecho análisis sobre el tema de las medidas cautelares, porque claro, él dice, es verdad que ahora no discutimos en esta fase de las diligencias si Israel ha cometido o está cometiendo genocidio, sino que lo que estamos discutiendo son las apariencias, si es verosímil o no que los elementos que destaca Sudáfrica en su demanda son verosímilmente, digamos plausiblemente, esa es la palabra que se utilizó, plausiblemente podrían revestir aspectos vinculados con violación de la Convención contra el Genocidio. Entonces él ha desarrollado toda la artillería en torno al tema de la plausibilidad. Es decir, dice, una cosa plausible no quiere decir que cualquier cosa es plausible. Hay que demostrar cuál es el criterio para llegar a la conclusión de que plausiblemente los actos cometidos en Gaza, los que se están cometiendo, son podrían ser englobados dentro de la Convención contra el Genocidio. Dice, es un tema muy delicado para el Tribunal Internacional de Justicia, porque dice, miren ustedes, si en la fase preliminar adoptan ustedes unas medidas, como por ejemplo el alto el fuego permanente y la retirada de la ofensiva militar israelí, y luego en el contexto del debate de fondo que sigue, porque el procedimiento no termina, esto es una cosa preliminar, ustedes llegan a la conclusión de que no es verdad, de que eso no era genocidio y que Israel tenía derecho a defenderse como se ha defendido. ¿Qué pasaría en ese caso? Sería un desastre. Y entonces la conclusión que el hombre saca, que es muy atractiva, es decir, es la Convención contra el Genocidio es una cosa demasiado seria, es una acusación tan devastadora, tiene el nombre del crimen de los crímenes, así se la llama en la jerga jurídica, es el delito madre, por así decir, de todos los otros crímenes, incluso por encima de los crímenes internacionales, de los crímenes contra la humanidad, y por lo tanto, siendo el delito madre de todos los delitos, uno no puede correr riesgos cuando uno toma medidas cautelares. Y digamos que ha hecho una construcción que es muy atractiva, aparte de decir que Sudáfrica prácticamente es un aliado de Hamas y que Hamas está impulsando el verdadero genocidio de Israel, y todo el ambiente, digamos, que ha descrito es el ambiente que ya empezó el asesor de la relación de asuntos exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores empezó su discurso diciendo que, hombre, que lo que está pasando aquí es una perversión, que los que han sufrido el genocidio cuando mataron en la Segunda Guerra Mundial 6 millones de judíos, resulta que ahora van a ser llevados al banquillo por un delito de genocidio. Dice, nosotros somos muy conscientes de lo que es el genocidio, porque entre otras cosas, fíjese Tony lo que dijo, es que la Convención contra el genocidio y el delito de genocidio es una promesa de la comunidad internacional a los judíos de que no se va a volver a repetir.
Ara, Ernesto, després d'aquesta exposició, tant de la part demandant com la part que en aquest cas vostè ens relatava de la defensa, en quin tram entrem d'aquest judici?
Bueno, entramos en una fase, lo dijo la presidenta, verá, ahora tienen que resolver de manera inmediata, se tomarán unas semanas, para resolver sobre las medidas cautelares, se proponen una serie de medidas cautelares, de la cual la más importante, y para mí, pues, digamos, la medida decisiva, que si no resuelven eso, evidentemente todo el caso se cae, que es la paralización de las actividades militares y la retirada de Israel, la paralización de la guerra, que es la principal medida que se pide, aparte de otras, eso es lo que van a resolver. Ahora, para resolver eso tienen que también abordar los temas de jurisdicción, si ellos tienen jurisdicción o no tienen jurisdicción. Y hay casos, efectivamente, en los cuales se ha tomado esa medida cautelar, que fue, por ejemplo, en el año 2020, en la pelea entre Gambia y Myanmar, y se decretó una medida cautelar de paralización de las actividades, y efectivamente en el sentido en que pide Sudáfrica ahora para Israel en Gaza. De modo que antecedentes hay. El problema consiste en que tenemos que tener en cuenta de que el fallo va a ser también inmediato, porque el 6 de febrero hay que renovar a 4 miembros del Tribunal Internacional de Justicia. Y entre estos 4 miembros está la presidenta, que es la jueza norteamericana Joan Donoghue. Entonces, evidentemente el fallo va a ser antes, porque no le van a dejar la pelota a 4 nuevos jueces que vienen. Ya las audiencias preliminares se han terminado hoy, ha habido 2 audiencias, ayer Sudáfrica y hoy Israel. Esto lo van a resolver, vamos, yo creo que, como le digo, a finales de enero, como mucho a finales de enero, yo creo que va a ser inminente. Entonces, el problema aquí es realmente, un problema muy claro, porque si ellos no resuelven hacer un llamamiento y una exigencia a la paralización de la guerra,
¿sí?
Como decía ayer uno de los abogados de Sudáfrica, Israel va a seguir adelante y va a consumar lo que ellos llaman el genocidio. Más allá de que se llame genocidio o lo que quiera usted ponerle como nombre, porque yo creo que aquí el debate es un poco, es la impresión que yo saqué, es un debate un poco bizantino, porque lo que están haciendo es una destrucción de Gaza. Están matando a la gente, ya llevan 23, 24 mil palestinos muertos, la mitad de ellos niños, y entonces todo el debate es un debate teórico muy interesante, pero que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que en Gaza hay problemas con la electricidad, hay problemas con el agua, hay un problema donde la gente está muriendo por inanición, y aquí estamos discutiendo si la letra del artículo 4, es decir, los 15 jueces más los 2 jueces que se agregan al tribunal, porque la regla del tribunal hacen que cuando tú haces una demanda, puedes agregar a los 15 jueces del panel estable un juez por el que demanda y otro juez por el demandado. Entonces hay 17 jueces. Pero claro, en esos jueces está la jueza norteamericana que preside el tribunal, esta mujer que hay que renovarla el 6 de febrero, y digamos, Estados Unidos va a jugar fuerte. Estados Unidos está jugando fuerte, se opone no solo a la paralización de las actividades, sino a un mínimo alto el fuego. Entonces, lo que va a entrar aquí es a jugarse una batalla política en el seno del tribunal, en el seno de los países que influyen, y luego está la otra cuestión, y es que supongamos que el tribunal, en una decisión que es inapelable, porque no se pueden apelar, decide que se paralice la actividad militar de Israel. Supongamos por un momento, yo no digo que lo vayamos a ver, soy más bien pesimista, pero supongamos que lo dice porque se produce aquí una situación en la cual se dan cuenta de que si ellos no deciden que se paralice, nadie lo va a decidir y esto va a seguir así hasta el final. Entonces supongamos que lo deciden. ¿Israel va a acatar o no va a acatar? dado cómo está jugando las cartas Israel, yo creo que no va a acatar. Creo que no va a acatar. Entonces, si no acata, ¿qué quiere decir esto? ¿Que esto no vale nada? No. Si no acata, quedará marcada Israel violando las Naciones Unidas, considerando que lo que dice las Naciones Unidas, si no le favorece a ellos, no vale, y por lo tanto todos los países que apoyan a Israel tendrán más dificultades políticamente en sus propios países para seguir adelante. Por lo tanto, no es irrelevante. Pero lo que le quiero decir yo es que no necesariamente va a acatar. Por ejemplo, Israel ya desacató en el año 2004 una resolución de Naciones Unidas que consideró que la construcción del muro famoso de hierro era un rasgo de discriminación y de apartheid. Y le ordenó que frenara la construcción de ese muro. Ese muro está construido y ya vemos cómo funciona. Por lo tanto, estamos en una situación, para mí, dramática. Decidirán en unas semanas qué medidas toman. Si no se ordena la paralización de la guerra, la situación va a evolucionar más dramáticamente. Y como usted decía al inicio del programa, ya la guerra se está generalizando. Lo que está pasando en el Mar Rojo y